Canons.
Bon dia, Miquel Iceta.
Molt bon dia.
Ara ja t'has apuntat al zero, per això estàs més prim, clar.
No, bueno, abans feia l'aire, però soc diabètic.
Però no ha entrat cantant la Marsellesa, Jordi?
No.
No, però mira que és maco com himne, eh? Sí. Perquè els himnes...
Ni mica bèl·lic.
Ens passa també una mica amb el nostre. Els himnes s'han de poder cantar.
Sí.
O sigui, per exemple, l'himne espanyol en aquest sentit és deficient, trobo, perquè no es pot cantar. I un himne que un pot cantar, doncs s'hi pot afegir, pot formar part. Si no, només l'escoltes.
I els bons himnes són els que tampoc cal explicar. Perquè el nostre hem d'explicar també bastantes coses, eh? Vull dir...
Bueno, clar, tornaràs.
De tota manera, Miquel, quan diu allò de Osar,
necessito allà... Ve algú de fora
Aviam, per començar, hi ha una dada demolidora. És a dir, en el moment que estem parlant sempre de la distància que pren la política de la ciutadania, a França hi ha més d'un 82% de la gent que va votar. Més d'un 82%, eh? En segona volta, és a dir, fa 15 dies ja van a votar. Ara tornen a votar 82%. És a dir, el comportament democràtic francès és admirable, no?
Home, és que la Revolució Francesa la van fer ells, com el seu propi nombre indica, no? Des del 1789. Jo crec que la cultura democràtica francesa és molt més sòlida que la nostra. Només cal veure, vos ho que sé, una llibreria. Escriuen molt més, parlen molt més. Jo crec que l'escola francesa ensenyen a llegir, a escriure i a parlar. I se'ls hi nota molt. O sigui, dona gust sentir un polític francès. Jo me'n recordo, vaig anar a un míting del Mediterrani, em vaig quedar embadalit. M'està parlant una hora i mitja i, escolta, et quedaves una mica fascinat.
Era
no?
molt carismàtic, Mitterrand.
També,
però també el vaig veure en directe. I una mica desagradable.
Bueno, era francès.
Sí. Una de les coses...
Ui, la fila! Ui, que tindrem trucada.
Té raó.
Home, no hi ha un francès que s'estimi, ha de ser un puntet desagradable.
De les primeres eleccions... S'explica que després de les primeres eleccions espanyoles, que el PSOE va tenir un molt bon resultat, no va guanyar, però va tenir un molt bon resultat. Un jove Felipe González va anar al Congrés dels Socialistes Francesos i pel mig d'un passadís es va trobar el Mitterrand, eh? Mitterrand, que anava a portar l'abric, el barret, i Felipe González es va parar com aquell que veu la Verge Maria pensant, diguem, que li diria noi, tu arribaràs lluny, alguna cosa d'aquestes o que l'abraçaria. I el Mitterrand va passar pel costat i sense dir-li res es va treure una mica el barret, saps, aquest petit gest de salutació, de curtesia, i va continuar endavant. Això és una mica també, hi ha una part del
francès... Es va treure el barret, per això, almenys.
Sí, no? Sí, no, va ser un detall molt carinyós, però...
Podia haver estat pitjor.
Segona dada, jo crec que molt important per la democràcia, és que els sondejos allà, quan hi ha un sondeig oficial, al cap d'un quart d'hora es dona per bo. I estem parlant d'una distància relativament curta. 4 punts, 5 punts donaven les enquestes, i a un quart després de les 8 o quart de 9, va sortir ja Sarkozy
donant
per feta la derrota.
A quarts de 7 de la tarda hi havia ja una enquesta publicada austríaca, sí, que em sembla que era que hi van saltar de ple.
Hi ha molts col·legis electorals allà que tanquen a les 6, sobretot en els llocs més rurals, i per tant, ja a partir de les 8 no només són enquestes, sinó que tenen ja molta dada d'escrutini directe. I efectivament se'n fien, perquè clar, el Sarkozy va sortir molt ràpidament. Aquí, amb una distància tan curta, no, un polític no sortiria acceptant la derrota tan ràpidament. En canvi, allà sí, perquè saben que és que és molt sòlid el que els estan dient.
Miquel Iceta, aquest senyor acabarà amb l'esclavatge dels mercats a Europa o no?
Mira, acabar amb l'esclavatge dels mercats a Europa et diria, crec que no. Ara que ho intentarà, sí, perquè ell ha fet una campanya amb uns compromisos, diríem, bastant importants. Ja ha dit, amb l'austeritat només no n'hi ha prou. El nostre problema és un món de les finances que se'ns ha anat de les mans. Ell ho intentarà, però ho ha de fer de la mà de la senyora Merkel, perquè sol no ho pot fer. I, per tant, jo crec que entrarem en una dinàmica més positiva des de molts punts de vista, però que serà lent i que, a més, hauran de fer front probablement a una crisi grega agreujada per la situació política, etcètera, etcètera. Vull dir que jo no sóc dels que espera miracles. Ara, ell ho ha d'intentar perquè, fins i tot en el vot de l'extrema dreta francesa, el que hi ha és un malestar social molt gran d'un país que abans ho comentava el Màrius abans d'entrar, no?, que encara l'Estat és molt potent, té un pes sobre l'economia molt gran, no ha fet grans reformes liberalitzadores ningú, i, per tant, és un país que se sent una mica incòmodo davant de la globalització, que ells li diuen mundialització, per començar, i li diuen un nom diferent a tots els altres, no? Per tant, tindran grans dificultats, però ella ha de fer aquest camí perquè és la, el que l'ha portat a guanyar.
I vas agafar por una mica perquè els mercats no tenen cara, eh? O sigui, a l'hora de definir els mercats potser ens podrem arribar a posar d'acord, però finalment hi ha algú que belluga aquests mercats, no? No, no hem de ser ingenus. Llavors no sabem avui què passarà amb la prima de risc, no sabem si, si d'aquí 4 dies baixaran, li baixaran a França de les 2As a la 1A. Vol dir que els mercats jo penso que intentaran també modificar la política d'Hollande. Hi ha algunes coses que estic absolutament convençuts de que avui hi ha hagut una mica de fred de peus, eh? En alguns escenaris segur. Europeus.
Home, com va passar amb Mitterrand, recordem-ho, de l'any 81 al 83 va iniciar, intentar una política, el 83 va haver de fer un gir radical amb les seves polítiques perquè, en fi, l'economia no les aguantava.
El que passa és que Miquel, tu ho hauràs seguit més que jo, sens dubte, però jo, vaig, per exemple, em vaig estar veient el cara a cara que van tenir aquell final que Hollande va guanyar de carrer, però més enllà de ser un home que dona la imatge de que te'n pots fiar, que és confiable, jo les grans receptes per torejar la situació i per resoldre el problema global europeu i en concret francès, jo no les vaig trobar. En l'altre, evidentment, tampoc, eh? Però vull dir que tenia molt la sensació que era un foc d'encenalls, voluntat de canviar de rumb, però, escolti'm, exactament què farà vostè? I no ho vaig acabar de trobar.
Doncs, de totes maneres, home, hi ha algunes coses que són clares, no? Les polítiques d'austeritat s'han de modular. No es pot demanar
sí,
una reducció del dèficit tan ràpida. Segon, hi ha d'haver estímul econòmic i, per tant, hi ha d'haver un pla europeu d'inversió. Pues posant-hi més quartos, fent girar la màquina els diners,
quartos?
El que han fet els Estats Units. És que jo crec que en aquest cas ens trobem una
Estats
cosa
Units
que els europeus...
Estats Units és un país?
Sí, sí.
I Europa no. Europa és un continent és un dels... complicadíssim, sí. Amb diverses velocitats.
O que això faci, efectivament.
Amb un país
on hem cap a ser un país... o correm el risc de
però veus, tu mateix ara m'ho acabes de fer i amb molta habilitat, perquè penso que ets els tipus més hàbils que hi ha a la història de la política, eh?
Ja,
escolta'm, parlava el Miquel
després d'Aristòtils, eh?
No,
tios hàbils són poc de fiar, eh?
No,
perquè vol dir que sempre
no,
sí que és veritat,
no
són pitjores,
tipus Jeremy Torpe, que deia aquell.
Escolta'm, si alguna cosa m'atreveixo a dir perquè dic el que em dóna la gana, perquè per això soc llengueruda, jo no entenc perquè el PSC no aprofita més aquest senyor, que és un senyor, un actiu important en la seva...
No,
El que anava a dir és, quan jo et demanava, per exemple, que Hollande no ha aterrat en postures concretes, tu has fet el mateix que va fer ell. Vas derivat, te n'has anat cap a dalt, has fugit per elevació.
Però res concret. Coses que molta gent està dient que s'haurien de fer, com fer un impost sobre les transaccions financeres, que això sí significaria una injecció de diners molt important.
O una descapitalització, no
està clar. O una agència de rating europea, per no penjar només... En fi, és a dir, hi ha qüestions concretes que està dient, o el canvi que abans el Màrius descrivia en poques frases, de com s'ha de canviar el sistema de cotitzacions socials per afavorir que les empreses puguin crear llocs de treball. És a dir, hi ha coses. Ara, miracles, no. I jo crec que, a més, que, en fi, en política ho veiem moltes vegades, si les expectatives són molt altes, les patacades són encara més altes, no? I, per tant, canvis immediats. Home, ell intentarà posar un pacte de creixement al costat del pacte d'estabilitat.
Escoltem a Paco Margüen des de Madrid. Paco.
Clar, passa, tot depèn del que vulgui la senyora Merkel, no?, que és el motor d'Europa, no? És a dir, jo crec que aquí tothom està molt content, ha guanyat Hollande, una victòria clara, ha guanyat com passa sempre perquè ha estat derrotat Sarkozy, no? És a dir, Le Pen, Bayrou, tothom volia acabar amb Sarkozy, ho han aconseguit, no? Però clar, jo el que veig és que hi ha una eufòria bastant preocupant, perquè aquí qui té que pagar és Alemanya, i l'Angela Merkel sembla que no vol. Això és la realitat a dia d'avui. Veurem què diuen els mercats.
El que passa és que, perdona'm una cosa, Paco, tothom estava en contra de Sarkozy perquè no ha estat capaç de conciliar consensos. Això també és la política.
Bayrou vol acabar amb Sarkozy ja fa molts anys. Le Pen també.
Però no és culpa de l'oposició, sinó que és culpa d'ell. És a dir, quan un líder polític... Quan un líder polític concilia tanta confrontació, és que alguna cosa ha fet malament.
Que ha tret el 48%, és a dir, França, com passa sempre amb unes presidencials, està dividida en dos blocs, un bloc d'esquerres i un bloc de dretes, no? Veurem què passa a les legislacions. legislatives. És a dir, potser es troba a Holanda que té una estructura de govern complexa. No? És a dir, no tot és tan blanc. Jo entenc que l'esquerra està molt contenta avui, és normal, és lògic, no però que l'esquerra i el francès
no
és complicat.
No només l'esquerra.
Jo crec que fins i tot el president Rajoy hauria d'estar content si és que encara hi és. Totalment. Vull dir que no...
Crec que hi és, no?
Són.
Està assegut a la Moncloa, no?
Encara hi és.
Ja, bueno, sí, però com a vegades no ho sé,
Paco, si està assegut a la Moncloa, no estàs... Perquè, clar, ahir en tants congressos del PP i que el president del govern no assistís a cap ni un, sorprèn una mica.
Escolta, mi aquest
debat... No sé, sorprèn una mica,
que se'ns passa nervis al Paco.
No, és que és una xurrada, no? I estic aquí així, no? És a dir, és una xurrada. Aquest objectiu de dir que el Rajoy no està treballant. Escolta, cada divendres tinc reforma rere reforma, no?
Ah, només treballa de dilluns a divendres.
Però de totes maneres, i tornant al que estàvem...
Bueno, doncs n'hi ha altres que ni treballen ni de dilluns a divendres, no? Com era el Zapatero, no t'escoltava criticar-lo, no?
Paco...
En el cas de setmana por ahí, una altra cosa...
Però hauràs de reconèixer una cosa que té a veure amb la política europea. També la senyora Merkel està trobant contestació al seu propi país.
A
les eleccions a Slesvig-Holstein, que han estat precisament també ahir, i tot apunta que passarà una cosa molt similar a les eleccions de Renània-Westfàlia diumenge vinent. És a dir, hi ha una contestació a les polítiques d'austeritat que es produeix també dins d'Alemanya. I a Alemanya també són moltes les veus que van dient, com nosaltres tenim un mercat que fonamentalment és Europa, o el mercat europeu en el seu conjunt s'enlaira, o la indústria alemana tampoc no podrà seguir exportant tant com exporta. Per tant, jo crec que s'està obrint aquest camí. Ja no és el mateix el que s'està dient ara sobre polítiques d'austeritat que el que es deia fa dos mesos, i no parlo d'un temps tan llarg. Per tant, jo crec que es va obrint una perspectiva diferent, amb dificultats, però, i per això jo deia que el Mariano Rajoy segurament deu estar content, perquè jo crec que a Espanya li interessa molt més aquesta perspectiva que la que hi havia tot just fa dos mesos.
Aviam, Toni.
I no només a Espanya, si us fixeu en les darreres eleccions, o sigui, el de Grècia d'ahir és molt preocupant.
Ara en parlem, després en parlem de Grècia.
Està fet un cunyap,
sí, és una escudella, allò.
Però la setmana passada van tenir eleccions municipals a la Gran Bretanya i el Cameron va tenir una revolcada important. Ara el Miquel
ho deia. Però els laboristes no van créixer un punt només, no?
Bueno, sí,
feu l'anàlisi objectius.
Tot el que tu vulguis. 6 punts de diferència entre els laboristes i els conservadors. No és lo normal, Paco. No és lo normal. Lo normal hagués estat una cosa molt més equilibrada i els conservadors van perdre gairebé 300 regidors i els liberals, que són els seus socis, es van tenir una trompada important.
I els laboristes van créixer?
Home, els laboristes van recuperar ciutats com Birmingham, com Cardiff, com Glasgow, home, d'un-hi-do, d'un-hi-do. A veure, però no és tant el resultat...
I els socialdemòcrates resulta que governaran amb un land que fa 4 dies governava la senyora...
No.
Els partidaris de la senyora Merkel. Per què? Entre altres coses, perquè ells no han crescut i han matat els seus socis de govern, els liberals.
Màrius, i és més, en aquest land només han governat 4 anys al llarg de la història els socialdemòcrates. És un land molt petit, molt conservador, i aquesta vegada... ha entrat, també és una cosa històrica, la minoria danesa. O sigui, que això vol dir la fragmentació...
La minoria danesa.
Sí, d'aquest land.
Sí, a la frontera hi ha una petita... Sí.
Una minoria... Home,
no, que no sabia
gairebé 4 diputats, que és el que al final que pot decantar la majoria.
Però tot això, us veig contents, però a mi no...
Una cosa, però hi ha una cosa que també que cal tenir en compte. O sigui, en aquestes eleccions a França s'ha votat pensant en Europa, però ha hagut també un vot intern molt... molt important. O sigui, el paper del Front Nacional, o sigui, abans el Paco deia a veure què passa a les legislatives, ahir tots els analistes francesos que parlaven deien que, tal com està el pati, sembla que hi haurà una repetició d'aquests resultats a les legislatives, en un afegit. La batalla no estarà si guanyarà l'esquerra o no guanyarà l'esquerra, sinó què passarà entre els gaullistes, el partit de Sarkozy i Marine Le Pen, que està intentant fer el sorpàs, o sigui, i apretarà moltíssim i pot entrar per primera vegada a l'Assemblea Nacional.
És que és veritat, la dreta francesa...
No pot entrar, entrarà.
La dreta francesa...
Sí, perquè ara la segona volta serà molt més complicada.
La dreta francesa sempre ha tingut, per dir-ho així, tres famílies, no? Que en diuen la dreta republicana, la dreta nacional i la dreta liberal. Vull dir que sempre hi ha hagut aquesta... Jo recordo l'època del Giscard, la UDF era un dels partits, però hi havia l'RPR, que era el del Chirac, ben diferenciats, i jo crec que van en aquesta línia. I ahir mateix, vaja, seguint la nit electoral, ja es parlava d'aquesta importància implosió de la dreta francesa, que s'haurà de reestructurar amb una Marine Le Pen que el que vol és aprofitar. Recordeu que les legislatives també són a dues voltes, però la segona volta, si tens més del 12,5%, pots passar-hi. És a dir, que hi ha el que ells en diuen triangulars. En moltes circumscripcions probablement hi haurà candidat d'Esquerra, candidat del Front Nacional i candidat de l'UMP o el que quedi, no? I per tant, per la dreta també serà un fenomen interessant de seguir, i amb una reestructuració que probablement d'entrada li dongui un avantatge a l'esquerra.
Falten 6 minuts per les 9, amb Pilar Rahola, Màrius Carol, amb Paco Marguenda, amb Toni Bolaño, i avui amb la col·laboració del Miquel Iceta en aquest programa, en qui continuarem parlant del triomf d'Holanda d'aquí uns moments, i també parlarem, evidentment, d'aquesta escudella amb la qual s'ha convertit el Parlament grec a partir d'ara.
Hola, soy Jesús Calleja y te hablo desde Alaska. Estamos buscando el oso Kodiak. Quería decirte que asegures tu vida con Generali. Te lo digo yo, que estoy asegurado con
él. ¡El oso! ¡El oso! ¡Corre!
Mi vida no es como cualquier otra. Mi seguro, tampoco. Generali Seguros, el león de los seguros.
T'has recordat d'agafar aquelles sabatilles tan còmodes, el seu inseparable transistor i les novel·les de l'Oest, però l'avi sempre té una frase per tu de l'estil...
I el meu coixí? No em puc adormir amb cap altre!
I és que la teva família ho necessita tot. Per això tens tot un Skoda Octavia Limited Edition, amb motor TDI, llantes d'aliatge, climatitzador bisonal, ESP i 4 airbags per només 17.350 euros. Skoda Octavia, el millor cotxe per la teva família. Entra a skoda.es.
Adeu anuncis. Adeu teletext. Adeu, zàping. Adeu, tele. Hola, Smart TV. Connecta amb el futur. Domicilia la teva nòmina a Caixa Penedès i emporta't un televisor Samsung Smart TV amb accés wifi a internet i a un munt d'aplicacions i continguts. Connecta la teva nòmina amb el futur. Caixa Penedès Grup BMN.
Hola, bon dia. Bon dia. Voldria una ferradura de cavall, un parell de trèvols de quatre fulles, una pota de conill, una àncora, sis cabesses d'all, un quarts blanc, una mica de llorer i un escarabat egipci.
Amb la Loto Ràpid, tenir sort ja no és qüestió de sort, perquè un de cada quatre bitllets té premi.
La Loteria de Catalunya destina tots els beneficis a programes socials a Catalunya. Tria-la, tots i guanyem.
Passa, mama, que estic acabant de rentar els plats.
Però, filla, per què hi poses tant detergent?
Ai, doncs perquè s'han de fregar moltes coses.
Però no veus que amb una goteta de Fairy n'hi ha prou?
Això no pot ser, mama.
Que sí, filla, que Fairy és el que més dura. Ja ho veuràs com ho netegem tot.
Fairy és el que condeix més, i això és estalvi.
Electrons, anomenitza! Ara!
1, 2, 3, 4, gratis!
6.
Les empreses estalvien un 20% sobre la tarifa regulada. De cada 5, un electró gratis. Toma, toma, toma! No siguis negatiu, electró. Seu i calla. 902-095-085. Factor Energia. L'elèctrica només per a empreses. De moment.
RAC1 amb l'estalvi energètic.
Quina pudor que fa aquesta casa. Deixaré les finestres obertes tot el dia.
Per ventilar les habitacions, n'hi ha prou amb 10 minuts. Una renovació excessiva de l'aire pot suposar entre un 30 i un 40% del consum total de la calefacció o l'aire condicionat. És un consell d'estalvi energètic amb el patrocini d'Endesa.
El perquè de tot plegat.
4 minuts...
Hi ha maldats.
No
sé si l'ho hauries de dir, aquesta maldat.
4 minuts i les 9 en punt del matí.
Expliquem el que diem.
No.
Amb Miquel Iceta, amb Paco Marguenta, amb Toni Bolaño, amb Màrius Carol i amb Pilar Rojas. Si la Pilar volia dir alguna cosa, em sembla, abans de la publicitat, o que em diu... Val, perfecte, ja us en recordo.
Ja no me'n recordo.
Aviam... L'èxit...
És veritat que quan li feu la foto... Ara li estan fent una foto a Miquel Iceta.
Sí.
Sota posareu Miquel Olan o no?
Però precisament li volia preguntar al Miquel Iceta per... en una època que la crisi s'ha endut tots els governs que hi havia per davant a Europa, siguin del color que sigui, aquesta victòria en un dels països locomotora d'Europa, del socialisme, implica alguna cosa? És a dir, és més una victòria moral que una victòria que després es pugui dir, escolta, mira, no, és que comença a haver-hi un canvi polític a molts països una altra vegada i el socialisme torna a treure el cap.
Home, jo crec que hi ha una part de la segona, és a dir, si les polítiques d'austeritat efectivament són contestades i hi ha una alternativa en aquest sentit més socialdemòcrata, és veritat que això és una bona notícia per Europa, per França, però a altres països hi haurà aquest, pot haver-hi aquest contagi. Jo espero molt de les eleccions de Renània-Westfàlia la setmana vinent, del que passi a Itàlia i Alemanya en el seu conjunt l'any que ve. Per tant, jo crec que ens anem bellugant. Ara, ni serà ràpid, ni està garantit l'èxit, i sobretot ningú ha d'oblidar que els esforços els ha de fer cada país. A part que Europa pugui funcionar globalment millor, hi ha coses, hi ha feines que o les fas tu o no, ningú no les fa per tu.
El que passa és que a mi, en canvi, Miquel, no em sembla garantia que guanyin uns o altres. Jo el que vull conèixer és polítiques concretes i realment receptes concretes a sortir d'aquesta situació. I no l'acabo de sentir en ningú, ni en els de dretes ni en els d'esquerres. És a dir, perquè, clar, que la socialdemocràcia sigui una garantia de sortir de la situació depèn, una part de la socialdemocràcia ens hi va portar. És a dir, si parlem d'un Schröder, diem potser sí que és un, va ser un tipus que va tenir una gran visió de camp i va fer les reformes en una època que no eren tan traumàtiques i va preparar el país. Però va, segons
va
qui
perdre,
altre...
Pobre, va perdre per fer-la.
No, però...
Ara en comencem a parlar bé, clar, de Schröder, però quan va fer l'agenda...
Però, Miquel, és a dir, si el model és un tipus com Schröder, que dius... va tenir la visió que calia en un moment determinat sense sacrificar excessivament l'estat social, però en canvi fent reformes que calien per preparar el país, i que la Merkel s'hi ha viscut alguna cosa, ha estat també en part d'aquell esforç enorme de tot el poble alemany en un moment determinat. Home, per aquí dius, aquí ja va haver un visionari, però després no n'hi ha hagut gaires de visionaris des de la socialdemocràcia.
Home,
I a casa nostra hem patit allò, la socialdemocràcia, amb errors enormes.
Quan va deixar de ser socialdemòcrata, diria jo, home, això sóc una mica clàssic, eh? La socialdemocràcia vol dir pacte social, vol dir redistribució, vol dir reforma. Jo amb això sóc... Però, escolta'm, vam tenir fa poc, i per cert, La Vanguardia li va fer una magnífica entrevista a la Contra al president del Parlament Europeu, un socialdemòcrata, Martin Schulz, sí, que deia coses ben concretes. Tampoc jo no sé si totes juntes provocarien, diríem, efectes molt immediats, però hi han camins diferents, i el pitjor, jo cada cop veig més consens sobre el que s'ha de fer. Per exemple, quan ens diuen, escolti, o el Banc Central Europeu fa de veritat de Banc Central o estem perduts, o Europa segueix amb una integració econòmica o no s'aguanta la moneda única, tot això ja és un lloc comú, però en canvi no sembla que es faci.
Què vol dir que el Banc Central Europeu faci de Banc Central Europeu?
Pues que presti als estats en comptes dels bancs.
Sí, però passa que aquí...
Paco,
és que...
Paco.
No, és que aquí està la clau del tema. El tema aquí no és el que s'està veient o la gent pensa, perquè el Partit Social dels Socialdemòcrates, liberals, conservadors, tothom té programes, no? L'altra cosa és si els llegim o no, però és dir, que el senyor Sarkozy no es presenta sense programa, ni Hollande, ja n'hi ha programes, agradaran, es llegien o no es llegien. Aquí el problema està, és el futur d'Europa si, per ser o no ser competitiva. És dir, a veure, la Merkel no és una dona que s'ha embogit, no? I vol l'austeritat per l'austeritat. S'han donat compte de que davant del que és el mercat mundial, Europa cada vegada és menys competitiva. Té un estat del benestar social caríssim, hipercaríssim, no?, que ens agrada, però que és molt car de mantindre, i no tenim una capacitat de generar riquesa suficient per mantindre'l. I aquest és el gran debat. No tenim petroli, el té Noruega, el té Escòcia, Anglaterra, vamos, però al rest no tenim petroli, no tenim or, no tenim grans materials clàssics, és a dir, no tenim una capacitat industrial que sigui barata per fer front a el que és el nostre entorn. I aquest és el gran debat d'Europa. És a dir, podem creure que és un altre, però no, el gran debat és la competitivitat d'Europa. Merkel, encertat o equivocadament, creu que l'austeritat, és i fer les reformes és el que ens portarà a ser competitius al món. Altres creuen que tenim que mantindre la maquinària de l'estat del benestar en funcionament. Bueno, veurem, és el gran dubte que n'hi ha. Jo no tinc la resposta.
Però, perdona'm, Paco, la senyora Merkel manté, malgrat tot, un estat del benestar, i no està especialment contenta amb les mesures que ha pres el senyor Rajoy, que algunes de les quals... algunes de les quals no s'entenen gens ni mica.
Escolta,
ara parlava jo, Paco.
No, home, és que no pots dir una cosa que no és veritat.
Ja sé que quan dic Rajoy t'actives, però...
No, home, no, és que no fos dir una cosa que no és veritat.
Parla tu solet, vinga, va, parla.
No, parla tu, ostres, que no...
Ho intentaré.
Aquí es pot dir
jo deia la meva, jo, sí, aquí es pot dir qualsevol cosa i tu ho demostres cada dilluns. Però
no,
en qualsevol cas...
No, també, no?
Sí,
no...
Tots dos.
Per tant, em deixes, i després allò em penges a la gaula pública. Però, home, mesures d'austeritat, algunes de les mesures que ha pres el senyor Rajoy, més que d'austeritat, sembla aprofitar el Pisuerga per fotre'm tot, diguem. Però en qualsevol... Sí, ja sé que riuràs molt. En qualsevol cas, jo no puc entendre que una mesura d'austeritat sigui continuar fent estacions d'AVE, per exemple, és una cosa complicada d'entendre. No puc entendre que no s'hagin tocat 450.000 funcionaris a l'Estat, que per cert, tant que parlem de la burocràcia europea, i el Parlament Europeu en té 15.000 de funcionaris, Espanya en té 450.000, i això no s'ha tocat. Això no és populisme pur i dur? Perquè del que després criticarà el Partit Popular. Quan a Catalunya es fa, tenim una revolta social. Espanya no es fa perquè és rica. Deu ser això, no? Per exemple, hi ha una pila de coses que... una pila de decisions i després carregar-se el corredor mediterrani, això ajuda a la competitivitat? És a dir, realment a Espanya li anirà bé no tenir el corredor mediterrani garantit? Això sí, fem l'AVE a Pontevedra, que va a tots els eixos econòmics del món. Home, hi ha algunes mesures que prenen a Espanya que, francament, a favor de la competitivitat no ho semblen pas,
Aviam, Toni...
A veure, jo crec que la crisi s'està portant pel davant els governs, com deia abans el Jordi. O sigui, en concret són 17 governs en 2 anys a Europa. Perquè jo crec que ni la socialdemocràcia ni els conservadors han encertat en les mesures. Els conservadors han agafat la destral i han començat a retallar, però en això no s'arriba enlloc. Jo crec que la senyora Merkel també està arribant a aquesta conclusió, no per la derrota del Sarkozy d'ahir, que ho va patir les seves cars, sinó també perquè està veient que l'economia alemana s'està ralentint, o sigui, l'últim trimestre va ser 0-0.
Li va molt bé, l'economia alemanya, no fumem,
Pilar,
Li va molt bé, Han augmentat les...
Mira les darreres dades, el PIB, PIB alemany en l'últim trimestre es va estancar. I això no és una bona notícia.
No és cert.
Això a parlar, sisplau, Toni, endavant.
Escolta'm, doncs mira, no, com que... no és cert, ja em callo. Perquè,
és que
clar,
voler que Alemanya li vagi malament també és molt
suïcida. Escolta'm, però a veure...
No, si volem que els hi vagi...
Però molt... Jo vull que li vagi bé. El PIB del darrer trimestre a Alemanya, Pilar, va ser del 0-0. No és una bona notícia. No és una bona notícia. I els empresaris alemanys ho estan veient també i li estan dient a la senyora Merkel que no pot, diguem-ne, tancar l'aixeta a tots els països perquè el seu mercat és a l'europeu i necessiten...
Bueno, de totes maneres...
50% d'exportació a Xina, ho dic, perquè no només el seu mercat és Europa. Sempre,
la Federació d'Empresaris Alemanys
o,
està equivocat.
En tot cas, Pilar,
assessora també als empresaris alemanys que no saben de lo que parlen i no veuen que Alemanya baixi, tingui, diguem-ne, alguns elements que són preocupants per Europa. Preocupants. Ja m'agradaria a mi que l'economia espanyola fos igual que l'Alemanya, però, coi, cal estar ojo a visor perquè quan les coses van malament a Alemanya, ja patirem tots.
No,
i després, una última cosa. Caldrà veure també què passa a França quan s'ho comencin a aixecar les estores, perquè hi ha alguns analistes, jo no tinc dades, evidentment, però alguns analistes que jo els vaig veure ahir en el canal de 24 hores de Televisió Espanyola, francesos que parlaven de coses que et posaven els pèls de punta, com la possible fallida de la Seguretat Social, que les agències comencin un altre cop a baixar la nota de França. Començarem a estar en un moment molt delicat.
Va, 9:05, Miquel Iceta.
Sí, no, hi ha una cosa que també Europa s'ha de plantejar. És a dir, en un món d'una economia global, estem disposats a competir en teoria amb igualtat de condicions en països on no hi ha llibertat, on no hi ha llibertat sindical, on hi ha explotació del treball infantil, per exemple? Jo crec que jo no estic disposat. I, per tant, els acords de lliure comerç... Com que no ho fem?
Que ja ho fem.
Per això, doncs no ho hem de fer. Els acords de lliure comerç han d'incorporar clàusules socials i ambientals, perquè, si no, Europa sembla que estigui resignada a dir, bueno, com hem de competir amb aquesta economia global, ens hem d'assemblar cada cop més als països del sud-est asiàtic. Doncs ho sento, no. Aquí tenim un model social que és diferent i s'ha de defensar.
Molt bé. I, per tant, digue-li a tota la gent que exporta a Xina que a partir d'ara no exporti. No, que ens anirà bé l'economia.
Que exporti el que vulgui. Però nosaltres aquí el que no podem acceptar és que et venguin coses fetes per explotació de treball infantil. Ho sento molt, no pot ser.
Són les 9:06. Permeteu-me, perquè hi ha un...
Jo fa estona que estic callat, m'estic, mira, tinc en sang la llengua, però...
S'està opinant a sobre.
Ara posarem el sutura.
Si ha de sortir la Noemí, estic disposat a esperar-me 5 minuts per la Noemí.
No, perdó, la Noemí no. No em facis parlar de la Noemí perquè...
Què
passa? No, és que ara ha tornat la cançó del Jordi del Cort Inglés de l'any.
Sí, ja l'he sentida. Curta, a més, és curta.
Sí, és curta, efectivament, déu-n'hi-do. Però és que ja m'alerten que hi ha 21 quilòmetres de cua a l'AP7.
està passant?
No ho sé. Roger Serra, des del RAC, bon dia, què passa?
Hola, què tal? Molt bon dia. A veure, tot neix amb l'accident que ja comentàvem a primera hora al matí en aquesta autopista AP7 a l'enllaç del Papiol. És cert que hem tingut durant més d'una hora un carril tallat en sentit sud. Ara ja fa estona que l'han obert. A veure, és cert que són trams aturades des de Mollet gairebé fins al Papiol. Per tant, efectivament, aquest tram de Mollet-Papiol són aproximadament uns 20 quilòmetres. No és una cua constant. És a dir, hi ha algunes zones que es tiren una miqueta més. Però vaja, no exagerem si diem que durant aquests 20 quilòmetres hi ha trams aturades intermitents, tot plegat, com et deia, en aquesta autopista AP7. Això, des de Mollet fins al Papiol en direcció sud, com passa sovint, tot plegat afecta a vies properes. Per exemple, a la B30, a la lateral de la P7, també hi ha trams aturades durant més de 8-9 quilòmetres entre Barberà i Rubí, o ara també es veu afectada, per exemple, la C58, l'autopista que ens porta cap a Terrassa. Doncs bé, hi ha aturades de més de 3-4 quilòmetres a la zona de Badia, venint cap a Barcelona, i també sortint de la ciutat comtal, 6 quilòmetres aturades entre el Nus de la Trinitat i Ripollet. I també l'extrem sud s'ha vist afectat, la B23 sortint de Barcelona, també trobareu 4 quilòmetres aturades entre Molins de Rei i el Papiol. Per tant, encara moltes complicacions en tota aquesta zona del Vallès, sobretot a la P7, això, aturades intermitents, uns 20 quilòmetres, Mollet, Papiol i en sentit sud.
Perdona, Roger, una última qüestió. Estem parlant que tot aquest pollastre, al marge del pollastre habitual que hi ha en un dia laborable a entrades i sortides de Barcelona i per l'entorn i per les zones del Vallès, estem parlant que tot això ho ha provocat un cotxe avariat.
Un accident. Nosaltres ens ha arribat que era un accident amb diversos vehicles implicats que s'ha produït en aquest punt. El problema és que primer que l'enllaç del Papiol és un punt complicat. Sempre que hi ha alguna incidència en aquest enllaç del Papiol, les cues afecten a molts punts de la xarxa viària. També hi has d'afegir el fet que estem a dilluns i sempre hi ha més volum de circulació els dilluns, sobretot en aquesta autopista AP7, la via més afectada.
Gràcies, Roger Serra. Fins després.
Adéu, bon dia.
Amb Miquel Iceta, avui amb el Toni Bolaño, amb el Paco Marguenda, amb la Pilar Rahola i amb el Màrius Carol, que tindrà el punt i final, el que hem estat parlant de les eleccions franceses, per anar després a Grècia. Endavant, Màrius.
No, jo el que crec és que, en fi, la victòria d'Hollande, el que suposa és un petit fre, és a dir, jo crec que no canviarà la política d'Angela Merkel. El que passa és que no només es posarà l'accent a l'austeritat, sinó que també passa a tenir un cert protagonisme al creixement. Jo he vist el programa, i he estat llegint aquests dies el programa del senyor Hollande, i jo diria que hi ha moltes coses que a mi em semblen novedoses, sobretot des del punt de vista de la creació de llocs de treball, que sembla que Europa se n'hagi oblidat, o sigui, sembla que l'únic problema d'Europa sigui el dèficit. I llavors, què fem? Fem reformes laborals que d'entrada, al millor mig termini, serveixen perquè hi ha llocs de treball, però en el primer moment el multipliques, el multipliques, perquè això de que tot empresari ha de ser responsable i ha de ser rigorós, moltes vegades la gent està apretada per deutes i el primer que fa és liquidar treballadors quan té els instruments per fer-ho i fer-ho barato. Llavors, jo crec que no pots posar només en aquesta Europa, en què les xifres d'atur cada vegada són més importants i suposen més cost pels estats, només amb l'austeritat. Has de tenir com a segona política el creixement de llocs de treball. I en les mesures d'Holland, jo hi trobo coses que són, bueno, que poden ser explorades i poden ser experimentades en altres països. A mi em preocupa que, clar, és molt, molt difícil mantenir aquest equilibri. Jo, llegint el programa d'Holland, dic, augmentarà el dèficit. Segurament pujarà els llocs de treball, però segur que augmentarà el dèficit. I França té un problema també de dèficit, està en el 5,3, sembla. Sí. Vull dir, home,
bueno, ell ha parlat de fer una revisió molt profunda de la fiscalitat, ja veurem fins on arriba, però recordem que la primera feina que ell fa, perquè ell arriba a guanyar després de 3 anys de feina personal, de refer-se personalment i de refer el seu projecte.
I el partit, perquè tenia un embolic, anaven, o sigui, cada vegada que un líder francès es posava la gabardina, sí, li quedava estreta perquè tenia un punyal a darrere.
Això és la història del Partit Socialista Francès, sempre ha estat
més de 3, facció.
Però a l'hora de la veritat no fallen, també per dir-ho. Però ell va fer, i la primera gran proposta va ser refer la fiscalitat en un sentit de fer-la efectivament més justa, més progressiva, i de carregar molt fort sobre les rendes més altes. Per tant, ell pensava també en la necessitat d'ingressos, no només de despesa. Ara, ja veurem, jo crec que ara ens passa com sempre, l'expectativa és la que és, però després la realitat tendeix a ser més dura i més difícil del que un s'espera, com li va passar, recordo, un altre cop a Mitterrand l'any 81-83, que el 83 va haver de girar 180 graus la seva política.
Un quart i dos minuts del matí, Mariano Rajoy avui a Onda Cero. No fa rodes de premsa, fa alguna entrevista de tant en tant, i avui he entrevistat pel Carlos Herrera. De moment diu que no descarta injectar diner públic quan li han preguntat per Bankia.
Val? Que raro! Dir...
No.
Ara haurem de salvar el rato.
I
Rajoy fa el que... és a dir, allò d'anunciar el que dirà. que és, avui ha dit que hi haurà mesures importants que s'anunciaran divendres després del Consell de Ministres.
Jo va dir que cada divendres hem d'estar preparats sí. pel que sigui, no?
Això és el que està dient, de moment està dient Mariano Rajoy. Un quart i dos minuts de veu.
Només recordo que fa la setmana passada el ministre de Guindos i el president Rajoy van dir que de diners públics per la banca ni un duro. Per fer el banco malo.
Ho vaig escriure ja fa setmanes que Bankia hi hauria
diner
públic.
Vol dir préstecs, no vol dir, no vol dir que injectis diner, vol dir que hauran de tornar, em sembla que és el 8%, la qual cosa tampoc és...
El frob també, els diners del frob també es retornen i es retornen, diguem-ne, en interessos.
Ni un banc com Bankia amb un 8% no els tornarà.
No els tornarà ni no.
Millor que, en fi, comencem pel final, no?
Des d'Atenes, l'enviat especial de RAC1, Xavi Sala. Bon dia, Xavi.
Hola, bon dia.
Deixeu-me... Va, aviam, avui la premsa ha sortit tard. Crec recordar que ahir no va haver-hi diaris a... No va haver-hi diaris a Atenes. És així o no, m'equivoco?
No, n'hi havia. N'hi havia algun. És que hi ha molta premsa, Algun va arribar a sortir, sí. Jo els vaig veure per algun quiosc.
Que, sí. Com es lleva Atenes? Què es comenta Grècia avui, després d'aquesta, com dèiem, escudella de partits en l'art parlamentari grec?
Doncs jo crec que encara estan fent bastant la digestió, eh? Per seguir amb aquest símil gastronòmic, no acaben de pair ben bé quin és el resultat d'aquestes eleccions. Només calia veure ahir la cara dels periodistes que estaven al centre de premsa electoral, a la que a les 7 de la tarda d'aquí, 6 de la tarda, hora catalana, van tancar els col·legis electorals i van sortir els primers sondejos que ja apuntaven més o menys a la direcció en la que sembla que s'està confirmant el recompte i que apuntava, doncs, això, aquestes grans quatre primeres forces, i quan parlo de grans vol dir que la que més, que és Nova Democràcia, tindria un 18%, 19% dels vots, i la que menys, un 10% dels vots, dominaria una miqueta el mapa polític, però també encara amb el segon plató amb les postres mig entrevessades per l'entrada en força al Parlament del partit clarament nazi, és a dir, jo a vegades fins i tot feia servir el terme de xenòfob, o d'ultraxenòfob, d'ultradreta, i cada vegada que feia servir aquest terme a mi em corregien aquí i em deien no, és que això es queda curt per definir el partit Albada Daurada, que ha entrat al Parlament per primera vegada des de la seva formació. Ara com ara, segons les últimes dades que encara estan duent a terme amb el recompte, tindria un 7% dels vots i aconseguiria 21 diputats dels 300 de la cambra del Parlament grec. Per tant, estan com acabarà tot.
Deixa'm escoltar, perquè ara ho parlava a micròfon tancat amb la Pilar Rahola, que és que normalment els tons dels mítings són alts. El que passa és que quan
aquest fa por,
sí, realment hi ha to que fa por. Aquest senyor és el líder d'aquest partit, d'aquest partit neonazi, que es diu Nikos Mikhailiakos, que ja ha dit que, europeus, poseu-vos a tremolar.
La resistència nacional seguirà combatent els partits que donen suport als plans de rescat internacional a Grècia, dins i fora del Parlament. La nova alba dels grecs ja és aquí. Els traïdors d'aquesta pàtria ha arribat al moment que tinguin por. Estem arribant.
Això és el que cridava aquest senyor. La democràcia té aquestes coses...
Ens hem de posar d'acord en català com traduïm el... Jo diria Aurora, no?
Sí, Aurora, sí, Aurora. Aurora,
Aurora Albada.
Albada o Aurora... Sí.
De tota manera, paraules tan maques per definir una cosa tan lletja.
Tan lletja, no?
Tan perillosa.
Em permets una pregunta? Sí. Xavi. Sobretot al Xavi.
Digue'm.
No, ho dic perquè el partit nazi fa horror. Fa horror perquè, a més, sembla, de tots els fenòmens d'extrema dreta que també formen part del creixement del populisme extrem que s'han donat a Europa, semblen els més bèsties, no? I, per tant, m'agradaria, per una banda, saber si realment estan davant de l'expressió més nítidament salvatge de l'extrema dreta de tota Europa, de les moltes que hem tingut, els Haiders, els Le Pens, el fenomen holandès, el belga, etc. Si aquest és el pitjor. I la segona cosa és que a mi em preocupa, no poso gradacions, no sé si en la mateixa mesura, però em preocupa molt també l'entrada de l'extrema esquerra, que tampoc és massa sistèmica, és a dir, tampoc no està massa a favor del sistema democràtic, sinó que té altres plantejaments. Ho dic perquè això tampoc no ho diem mai. Tenint en compte tanmateix que la meva primera prioritat és la preocupació pel tema nazi, eh? Però els altres tampoc en diverteixen gaire. I és saber exactament si també estem parlant de radicalitat, per l'altra banda.
El que fa la primera pregunta, Pilar, clarament jo crec que és el pitjor, la pitjor representació...
Molta, Xavi, molta, que no et sentim bé, molta.
Doncs,
el que fa la primera pregunta, jo crec que sí, clarament és el... És la representació de la pitjor formació nazi. De fet, a mi...
Xavi, molta, és que sentim fatal. Busquem un lloc que és on el que hem de fer ja
abans
quan entrem,
bé,
és en un
sí.
lloc perfecte. És a dir, si no, comprem unes, ens clavem en un lloc on, on tinguem... On estaves abans, no et moguis on estaves abans.
Això sentiu bé?
No.
Una mica bucoll, eh? Més fora ja no puc anar, eh?
No serà la influència del partit nazi, diguem-ne, que ja hi ha interferències.
Acabarem dient, anem fent una cosa més simple, que és busca un telèfon fix que no falla mai, encara que vagin desapareixent. Recuperem de seguida. Sobre el que estàvem comentant ara, Antoni Bolaño.
No, jo no sé com estan els números, però en els resultats que estan donant avui els diaris, entre la Nova Democràcia i el PASOK, podrien tenir una majoria molt minsa, però una certa majoria.
Sembla que sí.
Però jo no sé, i era el que li volia preguntar al Xavi, si el Partit Socialista Panhel·lènic està en condicions de donar recolzament, perquè clar, és que ha baixat de 160 a 42 diputats.
Bueno, s'ha de recordar que el sistema grec és una mica curiós, que el partit que arriba primer li regalen, per dir-ho així, 50 escons. I per tant això explica per què un 18 o un 19% de Nova Democràcia li dona una prima tan gran després amb escons. Té una espècie de premi per afavorir majories. I per tant, també les davallades, doncs has de treure aquests 50 escons que abans...
Sort que tenen premi, perquè els ha quedat un parlament fragmentat. Sí. Brutal.
El que passa és que jo crec que probablement no hi hagi altra sortida que una gran coalició, com en molts altres països, però aquí també els europeus hem de veure quina responsabilitat hi tenim al creixement dels extrems. Perquè a Grècia, sens dubte, els problemes els tenien ja ells i és un país que no funciona prou bé, que no es paguen impostos, que, en fi, que l'economia s'havien maquillat les xifres per part de tothom de forma bestial, etc, etc. Ara, dit tot això, també hem de veure si les polítiques que ha imposat la Unió Europea no han afavorit precisament això. Aquí hi ha una cosa que és claríssima. L'any passat, Califòrnia també es va declarar en suspensió de pagaments.
Sí,
i és el 12% de l'economia americana. I al final, efectivament, van haver d'acomiadar funcionaris, va ser un drama, però fins aquí. Perquè hi havia una reserva federal que va dir, escolti, al darrere i al final hi sóc jo. O aquí a Europa comencem a anar en aquesta direcció de forma clara, o escenaris com el de Grècia, malauradament, es poden repetir amb altres països. De la desesperança és la llavor pel populisme, la demagògia i, eventualment, fins i tot el feixisme.
Mm. Després hi ha una cosa que ha dit la Pilar. En el Partit Comunista Grec, jo crec que és l'únic partit comunista prosoviètic que encara
sí,
queda,
és que, clar, és que estem parlant...
i que parla de la revolució i aquestes coses, ja estava en el Parlament anterior, que tenia 21 escons, i ha passat a 26. La gran puixada és aquesta
altres.
Coalició que
és
es diu Syriza o alguna cosa així.
Jo no parlava només del Partit Comunista, parlava que hi ha tot un moviment d'extrema esquerra que ha crescut.
No, però la Syriza és una mena d'Izquierda Unida, per dir-ho per entendre'ns, o sigui, és diguem-ne més una esquerra més tradicional, o sigui, però l'extrema esquerra estava més o menys com estava, o sigui, amb 21-26 diputats en aquests moments.
Paco.
Déu-n'hi-do, no? És a dir, és una xifra. És que jo aquest distingo que es fa a vegades de l'extrema esquerra i de l'extrema dreta, no? Tan repugnants són uns com els altres, no? És a dir, aquesta sacralització del comunisme, no? Quan
no,
resulta
no,
que
jo
el comunisme...
no he sacralitzat res,
Sí,
Paco,
sí, quan parlem del Partit Comunista, no? És a dir, diem, oh, el Partit Comunista, no, van fer l'eurocomunisme. Escolta, però durant 40 anys o 30 anys van ser soviètics tots, no? Els francesos, els espanyols i els italians i tot, no? Dic perquè oblidem la història. A mi em sembla tan repugnant el comunisme, i ho dic així de gra, i de gran i de polèmic perquè la gent es queixi, no? I tal, com el que és l'ultradreta,
no
són els extrems
ningú.
Repugnants de models que han portat a Europa el desastre i al món, no? I el de Grècia, home, és cert que n'hi ha una part de lo que és asfíxia, no? Però no oblidem de que és que Grècia ha estat incomplint sistemàticament tots els plans, ha mentit, ha fet de tot, no? És a dir, no n'hi ha un altre país a Europa desafortunadament, no? On la seva classe política hagi donat menys la talla del que tenia que fer, no?
Algun comentari sobre el que ha comentat el Paco Marguent del tema del comunisme amb Iceta?
Anem a veure, és que jo amb tot sempre faig distincions, hi ha comunistes i comunistes. A Europa vam tenir la sort, almenys a l'Europa occidental, d'una evolució dels comunistes cap a l'eurocomunisme, cap a l'acceptació del sistema democràtic sense cap mena d'embut. I
en quin any?
Des de l'any 70 70 pocs, des de l'any 70 pocs.
Berlinguer, Marché i Carrillo.
I Carrillo. Sí, sí. El Paco, perquè és jove i no se n'en recorda, però sí que va haver això.
Paco jove, home, té la mateixa edat que jo, eh? A veure, Paco.
Era per fer-li un piropo, perquè no el tenim a l'estudi i no puc mirar els ulls.
No, però no oblidem, des de l'any 19-20-21, els partits comunistes europeus...
Però és que llavors van fer una revolució, el 17, eh?
Però, Paco, de la mateixa manera que estem d'acord que hi ha, per exemple, el Partit Comunista Grec, ni tan sols ha fet mai el procés cap a la d'acceptació democràtica. Continua sent, des del meu punt de vista, un partit totalitari. Home, que vol terrible. Ara sí que és veritat que va haver una part molt important de l'esquerra comunista que havia determinat, va donar-li la volta completament en el seu ideari i va entrar en la democràcia. No va passar el mateix amb el feixisme. És a dir, clar, els dos grans extrems que han causat tant dolor i tant de maldat a Europa... La part, diguem-ne, del sovietisme, una part molt substancial que ha estat la que ha marcat el múscul de l'esquerra europea, va donar la volta i se'n va anar cap a la democràcia.
Jo no conec Europa,
però el feixisme no ho ha fet mai, eh?
Però escolta, però a veure, el feixisme... Tenia
que aquests que acaben d'entrar a Grècia, diguem-ne...
Escolta, són partits que estan dintre del sistema democràtic i són legals als seus països. No ens
equivoquem. La qual cosa no vol dir que estiguin igual que... Però és que estarem d'acord que de la mateixa manera que el partit nazi es vol carregar la democràcia, també se la vol carregar el Partit Comunista Grec. Doncs el que t'estic dient és que, sortosament, la majoria dels partits comunistes europeus van donar la volta i van acceptar el sistema democràtic.
Sí, sí.
I no va passar amb els partits d'extrema dreta,
però quins
això.
Escolta, a veure, un moment. És dir, a mi no m'agrada Marine Le Pen, però Marine Le Pen és demòcrata. És dir, això no ens equivoquem,
sí, però...
No ens equivoquem. I el partit holandès a mi no m'agrada, però és demòcrata, no?
Claro. El Heider també ho era, Paco, no? De
recomano,
que, clar...
Es recomano les planes 8 i 9 del País, només la foto.
La foto del tipus que està al costat del líder d'aquest partit d'Aurora Dorada, a mi m'ha recordat aquella bèstia que enterra viva la Lilian Salander en Millennium, eh? És igual, sí.
Exacte.
És que és el mateix, eh?
Sí, diferents.
És que tu dius partits democràtics. Escolta, a Espanya hi ha partits... A Espanya hi ha una fundació que es diu Fundació Franco, que venera un dictador, que és legal. Passen coses a la democràcia. Però continua sent feixista.
Tornant a Grècia, i és veritat que Grècia, els seus governants han fet trampes, han donat xifres...
Falsificades.
No han fet els deures mai, etc. Però clar, que un país que amb prou feines és el 3% del PIB d'Europa, i que és un país de poc més de 10 milions d'habitants, Europa l'hagi abandonat pràcticament a la seva sort, perquè és que hi ha com a mínim una generació perduda, a mi em sembla molt bèstia. I després hi ha una cosa que és més romàntica, clar, jo és que em sento... És que els grecs és la meva cultura, són les meves arrels, és que tot això d'Europa... O sigui, tot això d'Europa que estem tan venerant, que estem ara venerant, no existiria si un dia no hagués hagut, diguem, una cultura que fins i tot va posar les bases d'una cosa que es deia democràcia.
Permeteu-me que tinc el Xavi Sala. Sala, sobre el que et preguntava la Pilar, ràpidament.
Sí, perdó, eh? Sí. El que explicau, jo crec que sí que és realment una de les pitjors mostres de la ideologia nazi. A mi em van estar ensenyant un parell de publicacions internes d'aquest diari que repartien entre els seus seguidors. Una d'elles, per exemple, estava dedicada a la portada a Rudolf Hess, l'altra, amb fotografia tota plana, també, a Hitler. Vull dir, aquesta és una miqueta la ideologia...
Com pot ser legal un partit així?
Això és el que defensen, i aquestes són les ideologies. Bàsicament, el seu programa electoral defensa expulsar tota la immigració que hi ha actualment a Grècia, sobretot, i en primer lloc, la que no té papers, la que no està legalitzada, i, de fet, tenen fins i tot alguna mena de patrulles que han organitzat durant, sobretot, els últims anys, que, diguéssim, que recorren, sobretot, al centre d'Atenes, que és on hi ha concentrada més immigració, i, diguéssim, que ja s'han registrat alguns casos de persecució a immigrants amb violència, fins i tot amb una certa connivència amb determinats sectors de la policia.
Això recorda la CCA, eh?
Des d'aquí és el que expliquen...
Home, si fan homenatges al Rudolf Hess...
Sí, clar.
Del que és
les portades de les revistes van amb fotografies de Rudolf Hess, què vols?
No amaguen l'ou, eh?
No busquis democràcia on no n'hi ha, coi.
I m'agradaria contextualitzar, si em permeteu un momentet, el tall de veu que hem tirat abans, sí, del líder, explicar realment com fa aquestes declaracions. Està assegut davant de la premsa, vull dir, no està ni fent un míting ni res, simplement és així d'agressiu, habitualment, i encara més amb la premsa...
Això no és un míting!
És una roda de premsa.
No, és una roda de premsa. No, estava assegut a la seu del partit.
Era el seu moment intel·lectual, diguem-ne.
Sí, no era cap míting. Pel que fa a l'altra pregunta, el que em parlava, el que comentaves de l'extrema esquerra, és que està realment molt a prop, és el següent partit amb nombre de vots, és el KKE, és el comunista, en aquest cas, tindria 26 diputats i hauria aconseguit un 8,5% dels vots. En aquest cas, el Partit Comunista sempre ha anat bastant per lliure, i aquí té una tradició molt històrica, va bastant més enllà. Està molt arrelada a la cultura democràtica del país, i el que defensa, en certa manera, és una miqueta anar a la contra de tot. És a dir, quan aquí hi havia el moviment dels indignats, que també va arribar aquí a la plaça Sintagma, òbviament, el Partit Comunista estava en contra d'aquest tipus de moviments i d'ideologies, per estar en contra una mica de tot. Sempre s'ha posicionat en aquest sentit, i de fet ahir la seva líder ja també es va posar en contra de qualsevol mena de pacte, d'intentar continuar o intentar buscar una solució a aquesta mena de trencar.
Bueno, el periodista em diu el Jofre que es veu que ahir, quan va arribar el líder d'aquest senyor a la roda de premsa, va fer aixecar tots els periodistes. Sí, aixecar com dient, que arriba el líder. Que arriba el líder.
El líder del Partit Comunista? Sí,
no, perdó, dels nazis. El Partit Nazi, perdó, és que m'ha explicat una cosa al Jofre i no està...
És la líder del Partit Comunista, sí, és una dona.
És una dona.
El líder del Partit Nazi va obligar els periodistes a aixecar-se quan ell arribava a la sala.
Jo no puc entendre com un partit que fa homenatges a assassins pot presentar-se a les eleccions.
Va, aviam, dos quarts i dos minuts de Déu. Gràcies, Sala, que vagi bé.
Vagi bé, adéu-siau.
Des d'Atenes, l'enviat especial de RAC1. Abans li preguntava, abans de deixar marxar a Miquel Iceta, el paper del socialisme després de la victòria de François Hollande. Com pot afectar això a Catalunya? És a dir, perquè la sensació de que no sap, no contesta moltes vegades el PSC en aquests moments... Una frase que ha escrit en Barbeta. Iceta, si no és Messi, és l'Iniesta del PSC absurdament condemnat a la banqueta.
Ho veus? Que no sóc l'única.
No, ja, però ara hi ha un amor combinat. No. Raola, Barbeta, jo no sé si puc tornar a Nicaragua almenys en uns dies. Però, no. Les alegries franceses són alegries franceses. I, per tant, aquí la feina se l'ha de fer cadascú. Ara, és veritat que pel socialisme català, però no d'ara, de sempre, la inspiració ha vingut de França. I, per tant, no és gens agosarat pensar que el camí que ha fet servir l'esquerra francesa per tornar al poder sigui un camí molt semblant al que intenti el socialisme català. I jo recordo, hi van haver-hi primàries, hi van haver una reflexió i una renovació ideològica important per als francesos, i aquí hi ha una... En fi, no es diu gaire, però la Martine Aubry va tenir un mèrit extraordinari en posar ordre en el seu partit, en tornar a investigar, en tornar a les universitats, en tornar a treballar amb els think tanks i renovar ideològicament i programàticament, i jo crec que aquesta és la feina que ha de fer el PSC. I efectivament, una oposició més visible, més percutant, que això no sempre és fàcil de dir, però no sempre de fer, perquè realment les oposicions difícilment són notícia a menys que facin determinats numerets. Parlament ja tenim qui s'ha abonat als numerets i no serà mai el PSC, a mi em fa l'efecte...
Crec que tenim una certa per pena. La persona que s'haurà aviat en aquest estudi, no, suposo?
No, ara estava pensant en un altre, però
sí?
És igual.
No n'hi ha un, n'hi ha diversos.
I, per tant, moltes vegades els discursos més racionals i...
Però escolti, la senyora Alicia Sánchez Camacho, que ara vindrà, sí, està a l'oposició encara més que vostès i aconsegueix acaparar tots els focus.
Ell està al paradís. Perquè ell està governant, recordem-ho, el vicepresident, per exemple, de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals és del PP, ella està governant, és la que dona suport a Convergència i Unió per governar, i a més està a l'oposició.
El pacte amb vostès a la corporació, eh? No,
el pacte el té amb Convergència, per això té la vicepresidència,
però
recordem-ho.
Però vostès ho han votat,
sent el tercer partit. No, nosaltres també hi som i ens anem abstenint per no embolicar més la troca, però realment l'acord és Convergència-PP, i això explica algunes coses, i per tant ella està en el millor dels mons. Està governant a Espanya i donant suport al govern de Catalunya i, a més, a l'oposició del govern de Catalunya. Per tant, està aconseguint una novetat a la ciència política, que ja veurem què dona de si, perquè a la vida moltes vegades les coses tenen...
No, novetat no és. Iniciativa feia exactament el mateix. Governaven vostès i estava a l'oposició. Bueno, que ja ho va inventar, eh?
Però Iniciativa, perdó, i voldria... acotava la seva oposició a determinats temes.
No sé,
per exemple, la llei d'educació. En canvi, em sembla que el PP no acota els temes als que fa oposició al govern de Catalunya. Jo l'he vist en moments i plens que està donant suport a uns pressupostos i una pregunta al president o una interpel·lació del seu grup més dura que la d'alguns grups de l'oposició. Per tant, jo dic que ella ha aconseguit, per les raons que sigui, estar instal·lada en aquest millor dels mons. Ara, El problema que tindrà, com el va tenir el PSC quan governava, és que quan governen els teus a Madrid, doncs tens problemes, perquè si no hi ha una assumpció de les necessitats de Catalunya i de les exigències de Catalunya, doncs aquí es fa molt difícil defensar-ho. I, per tant, moltes més vegades haurà de venir Soraya Sáenz de Santa Maria, i a ser possible amb alguna cosa sota el braç, perquè la gent pugui creure que aquest paper... que aquest paper que el PP vol, i jo els entenc, perquè jo també el volia a l'època que governàvem aquí a Madrid, de ser un bon mitjancer, un bon ambaixador. En aquests moments, realment, de Madrid no arriben bones notícies, i també s'ha de dir, és curiós, perquè Convergència és l'altra cara de la moneda. Es queixen molt, però de tant en quant el conseller d'Economia fa un article que demana encara més retallades. Vull dir que és aquest món també tan divertit que al matí ens demanen retallades i a la tarda ens parlen del xoc de trens. Però, bueno, la política catalana em temo que estarà instal·lada en aquest terreny tan difícil.
Sobre el xoc de trens, segurament estaria d'acord amb l'Alicia Sánchez Camacho, que serà d'aquí uns moments, està a la plaça Francesc Macià, aquí al costat, i ja està ja pujant, i per tant la saludarem d'aquí uns moments en aquest estudi. Parlem amb ella uns 20 minuts aproximadament, després del Congrés del Partit Popular a Catalunya cap de setmana. Per cert que vaig sentir unes declaracions dissabte d'Oriol Pujol, dient que és probable que s'hagi d'aplicar l'impost de successions.
Home, roda el món i torna a Camprodon, no? No, jo realment no... Jo faig un diari setmanal a internet i aquesta vegada això no ho he volgut comentar fins poder, diríem, contrastar que vagi la cosa per aquí, perquè seria, en fi, acceptar que durant 2 anys hem estat fent una mica l'índio.
Nosaltres... No, l'índio no. No, perdona, Miquel. Va haver un partit polític que portava això com un dels elements fonamentals de la seva promesa electoral i el van votar. I a mi em sembla correcte complir algunes promeses. Altra cosa és que fent els números després diguis, escolta, això s'ha de revisar. Pues, com han fet tots els partits. Pues
El fill del cagalàstic, tu, al final.
No? Perquè, però haver convertit el tema de l'impost de successions, que era la xocolata del lloro, amb el gran debat, no fumem.
No, 200 milions sí, bueno, per any.
Doncs mira, home, ja portaríem 400. Si hagués gestionat millor l'economia una mica abans, el del govern anterior, potser no tindria...
Sí, clar, no,
això, Pilar, no ho diguis, perquè
home,
jo...
Sí,
mira, Convergència porta un any i escaig governant. En aquest any i escaig se'ls ha disparat tant el dèficit com el darrer any de govern anterior.
Home, perquè totes coses han de pagar uns interessos que són impossibles.
No, i perquè hi ha una crisi i una caiguda econòmica. Però jo recordo, Convergència a l'oposició el que deia és gasteu més i ingresseu menys. I tothom li reia les gràcies, mentre el govern intentava fer els deures i, evidentment, no se'n va sortir prou, perquè, si no, avui estaríem potser una mica millor del que estem.
Ja està aquí Alicia Sánchez Camacho, per tant, anem a la publicitat. Senyor Iceta, moltes gràcies per haver-nos acompanyat. Per cert, una cosa només, eh? Rajoy a Onda Cero.
Què diu?
No quiero subir el IVA en el 2013, pero si tengo que hacerlo, lo haré.
Vaya.
I segona... Se'ns dispara
a prou de les xutxes, eh?
Diu que divendres podria anunciar als bancs a treure a la venda els pisos que tenen un preu real.
Com, perdona?
Com què?
Anem a escoltar el que deia Mariano Rajoy fa uns moments.
Los bancos han prestado mucho dinero. Y ahora las personas a las que le prestaron dinero no le devuelven el dinero, pero se han tenido que quedar con todas las viviendas que hicieron. Entonces yo lo que quiero y lo que pretendemos es que esas viviendas se fije su precio real, aunque pierdan dinero todos los promotores y los bancos, se fije su precio real y se saquen a la venta. Esa es la operación que tenemos en marcha y esa es la operación de la que vamos a...
Però no sé com se fijarà el precio real, perquè qui el posa, no?
Ara,
és veritat que és una de les coses que s'ha de fer, clar, si un banc té uns actius que no pot realitzar, doncs potser ha de baixar la valoració
d'aquests actius.
També es fixarà
el preu real de mans de la gent privada, és a dir, quan una persona vulgui vendre un pis... És que
el que no ens ho baixarà, els que paguem, ens ho baixarà.
Seran pèrdues
pel banc. Potser l'Alicia Sánchez Camacho
s'haurà de provisionar molt més.
D'aquí uns moments...
O fer això que en diuen el Banco Malo.
Moltes gràcies, senyor Iceta.
Que no el tenim.
Bon dia. Ara tornem.